Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia. Són les dues. El Consell de Seguretat Nuclear intenta corregir avui els dèficits de transparència informativa que han acompanyat fins ara l'última fuita de partícules radioactives a la central d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, comunicada amb mesos de retard i motiu de destitució del director de la planta i un directe col·laborador seu. Els responsables de la seguretat nuclear han rebut els 13 alcaldes afectats que havien exigit informes clars i de primera mà abans de tornar als seus municipis i poder tranquil·litzar els seus veïns. Amb la justesa de temps que imposa una reunió que fa 10 minuts encara no s'havia acabat, què se'n sap? Hi ha resultats? Madrid, Montse Sánchez?
Doncs just comença ara la roda de premsa després d'aquesta reunió. El que fins ara han explicat és que no hi ha cap risc per cap persona, no s'ha detectat cap nou impacte radiològic a causa d'aquesta fuita a la central d'Ascó, ni cap persona afectada entre els treballadors revisats. Per tant, missatge de tranquil·litat als alcaldes, tot i que sí, demanarà al Consell a la central nuclear un nou pla de funcionament intern perquè això no torni a passar.
Doncs resultats concloents és el que esperen també els pares dels 44 alumnes i els 3 mestres de l'escola que van visitar ben recentment la central i que avui se sotmeten, Isabel Joan, a la Girona, a proves per descartar cap contaminació.
Un camió laboratori dotat amb un escàner per detectar presència de partícules radioactives està instal·lat al pati de l'Escola dels Maristes de Girona i passaran tots els alumnes i professors que van visitar la central el 4 d'abril passat. Les proves es preveu que durin fins a mitja tarda i un cop s'acabin es sabrà ja el resultat que se'ls donarà per escrit. Una inspectora del Consell de Seguretat Nuclear supervisa que tot es faci correctament.
De seguida repassarem tota la informació al voltant de l'últim incident radioactiu a la central d'Ascó. També us explicarem que la tripulació del vaixell basc Playa de Bakio, segrestat per pirates somalis, viu la incertesa pròpia de la seva situació de captiveri, fondejats davant la costa i en mans d'uns captors amb més efectius que el primer dia i amb traces i maneres de militars. A través de les comunicacions diàries que autoritzen els assaltants, hem sabut avui, Oriol Montner, que s'hauria obert una via negociadora per resoldre el conflicte.
A falta de confirmació oficial, això és el que creuen els familiars dels segrestats, que avui han pogut tornar a parlar amb ells per a telèfon breument. Les trucades han permès saber també que estan bé i que després que el vaixell ha estat fondejat a la costa hi han pujat més pirates, cosa que n'hauria elevat ja el nombre fins a una desena. Tot i això, com dèiem, el govern espanyol diu que no li consta ni tan sols on és el pesquer i que la fragata canviada a la zona té una missió dissuasòria.
Recordareu el cas dels comptes secrets per evadir impostos detectats al petit paradís fiscal centre-europeu de Liechtenstein. Doncs bé, avui la Hisenda espanyola ha proporcionat a la Fiscalia per la seva persecució del frau fiscal el llistat de dipòsits amb els noms dels titulars de nacionalitat espanyola susceptibles, Madrid, Àngels Lafuente, de ser investigats.
Això és el que pretén l'agència tributària, que faci la Fiscalia Anticorrupció amb les dades que avui li ha enviat sobre 80 dipòsits bancaris de Liechtenstein amb 198 titulars i beneficiaris residents d'Espanya. Un llistat que Hisenda espera que serveixi per obrir una investigació per un possible delicte fiscal de residents espanyols a aquest conegut paradís fiscal.
I en clau internacional, després de 6 setmanes sense primàries, torna la cursa demòcrata per la nominació a la Casa Blanca. Aquest dimarts es vota el més gran dels estats que encara no ha elegit compromissaris, a l'industriós Pennsilvània, barreja de progrés i crisi econòmica, de prosperitat i dèficits assistencials. Tant Hillary Clinton com Barack Obama hi arriben incapaços de desfer l'empat tècnic que manté travada Harrisburg. Enviat especial Xavier Vilà, la designació de l'aspirant demòcrata.
La capital de Pennsilvània il·lustra el mosaic de sensibilitats en què s'ha convertit la cursa demòcrata a la presidència, amb partidaris i detractors d'Obama i Clinton aplegats en escassos metres al centre de la ciutat. A l'exprimera dama només li val una victòria clara aquí, argument suficient pels partidaris d'Obama que no li fan fàstics a una derrota dolça per menys de 5 punts percentuals.
I 5 minuts abans de 3 quarts, l'esport al punt, Jordi Turrials, Diables, Vermells, ja són a Barcelona.
L'equip anglès ha arribat amb totes les seves figures, inclòs Cristiano Ronaldo. D'aquí a poc més de mitja hora sentirem l'home que dirigeix el Manchester United des de fa més de 20 anys, Alex Ferguson. A més, parlarem de l'altre partit d'anada de les semifinals que es juga avui. El disputen el Liverpool i el Chelsea. A més, també sentirem el nou entrenador del València, Boro, que ja ha anunciat la tornada a l'equip del Belda, Cañizares i Angulo.
Les 2:05.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Els alcaldes de 13 municipis pròxims a la central d'Ascó, a la comarca de la Ribera d'Ebre, han escoltat aquest matí els detalls de la fuita radioactiva que hi va haver el novembre passat. El Consell de Seguretat Nuclear els ha explicat també la situació actual, les mesures que s'han adoptat per examinar els qui han pogut estar exposats a les partícules radioactives i per què no es va comunicar aquella fuita fins al cap de 4 mesos i mig que es produís. Hem deixat la nostra companya desplaçada en una primera connexió just al punt del començament de la roda informativa i esperem que ara doncs puguem disposar de més informació del detall de la reunió entre els responsables de la seguretat nuclear del país i els municipis catalans afectats. Anem a la capital de l'Estat, Montse Sánchez.
Hola, bon dia. Doncs just en marxa aquesta roda de premsa que ha començat a les 2 de la tarda i que s'ha iniciat amb un missatge tranquil·litzador als alcaldes reunits amb la presidenta del Consell de Seguretat Nuclear. No hi ha cap risc en aquests moments per cap persona, per cap dels municipis que es troben als voltants de la central nuclear, tampoc per cap persona que estava aquests dies treballant a l'interior de la central nuclear després dels anàlisis que s'han realitzat als treballadors. Cap persona està afectada i tampoc hi ha cap nou impacte radiològic respecte al que ja s'havia informat per part del Consell de Seguretat Nuclear. Per tant, missatge tranquil·litzador als alcaldes, tot i que sí, sembla que des del Consell de Seguretat Nuclear es demanarà a la central, a la nova direcció de la central nuclear, que hi hagi un nou pla de millora del funcionament intern operatiu perquè aquesta fuita no torni a passar. I també una millora perquè la comunicació amb el Consell de Seguretat Nuclear i amb els alcaldes dels municipis del voltant sigui molt més directa i molt més clara. També hi haurà, sembla ser, una investigació per part del Consell de Seguretat Nuclear de la causa concreta d'aquesta fuita del mes de novembre del 2007 i, evidentment, millora del sistema perquè no torni a passar.
Gràcies, Montse. Són les primeres manifestacions d'aquesta compareixença pública entre els responsables de la seguretat nuclear a l'Estat espanyol i els alcaldes dels municipis de la Ribera d'Ebre a propòsit de l'últim incident a la central d'Ascó. Com ens comentava la Montse Sánchez, segons doncs, els responsables en la matèria, no hi ha risc per les persones ni pels treballadors ni tan sols per les visites que hagin passat per la planta recentment i tampoc s'han detectat nous impactes radiològics. Això sí, el Consell obre una colla d'investigacions per determinar-ne les causes i millorar els serveis interns d'inspecció de la central i la comunicació i la política informativa amb els municipis de la zona pròxima a la planta. Bé, aquestes són les primeres conclusions de la reunió. Tot i això, a Girona hi havia preocupació perquè aquest migdia i amb la presència d'una inspectora del Consell de Seguretat Nuclear han començat al Col·legi dels Maristes de Girona les proves per detectar si alguns dels alumnes que va visitar la central nuclear d'Ascó va quedar afectat per la fuita d'aquelles partícules radioactives. Es preveu que les proves es faran a 44 alumnes i 3 professors. Els resultats es coneixeran aquesta tarda. Si hem de fer cas de les indicacions del Consell de Seguretat Nuclear, totes les proves sortiran negatives. Per tant, no hi haurà cap mena de contaminació entre les persones que van fer aquella visita. Els detalls de Girona, Isabel Jonola.
El camió laboratori que ha desplaçat el Col·legi dels Maristes de Girona a la central nuclear d'Ascó per detectar si hi ha presència de partícules radioactives en els alumnes que van visitar la central ha començat a fer les proves aquest matí. Aquest camió, dotat amb un escàner per detectar radioactivitat, compta amb la presència d'una inspectora del Consell de Seguretat Nuclear, Maria Luisa Altormo, per avalar com es fan. D'aquesta manera, explicar quina és la seva funció.
Mi función aquí es desde que inicia primera hora de la mañana con una serie de verificaciones sobre el equipo, entonces bueno, pues estar presente desde el desarrollo de las prácticas de verificación del equipo, los contagios y en eso funciona básicamente.
Dels 7 centres educatius que van visitar Ascó els últims mesos, després que es va saber la fuita de partícules radioactives, 5 han sol·licitat fer aquestes revisions. El Col·legi dels Maristes de Girona és el primer centre on es fa.
Gràcies, Isabel. Això des de Girona i des de Tarragona, Greenpeace ha presentat avui una denúncia a la Fiscalia contra la central d'Ascó per aquella fuita. Els ecologistes volen que s'obri una investigació per depurar responsabilitats en aquest incident. Consideren que la fuita és conseqüència directa de l'envelliment de les instal·lacions, de la reducció de personal i de la contractació de treballadors no especialitzats. En definitiva, diuen, respon a la pèrdua de la cultura de la seguretat en benefici dels guanys econòmics. També han denunciat el cas davant el comissari d'Energia de la Comissió Europea a Brussel·les.
L'informatiu del migdia. Catalunya Ràdio.
Ara són les 2:10, hores d'impàs aquest migdia en el desenllaç del segrest del pesquer Playa de Baquio a Somàlia. Encara no se sap en què consisteixen concretament les actuacions del govern espanyol, però les trucades telefòniques que els segrestadors han permès fer als hostatges han servit per transmetre que estan bé i que ja hi ha una desena de segrestadors a bord, Oriol Montner.
Doncs sí, tot i això, el govern espanyol acaba d'informar fa uns minuts que el pesquer és a unes 3 milles de la costa, prop de la localitat de Bo. Tot i això, els mariners havien dit que aquest migdia el vaixell havia fondejat a la costa i que hi havien pujat 6 segrestadors més. Són homes armats que actuen, segons diuen, els hostatges amb mètodes militars. Els hostatges esperen que aviat se solucioni tot i diuen que les negociacions per pagar un rescat ja han començat. Així ho ha dit, si més no, a Ràdio Euskadi, la filla d'un dels segrestats, després de parlar amb el seu pare.
Que están tranquilos, que están bien, que están retenidos en el comedor, que les han robado alguna de las pertenencias, pues zapatillas, chupas y eso, pero nada más. Y que las negociaciones están en marcha y no sabemos nada más. Pero bueno, a mí lo de Israel me ha tranquilizado mucho.
El govern espanyol, mentrestant, manté un mutisme important sobre les actuacions que du a terme. La fregata que hi ha enviat està previst que arribi demà a la nit i que tingui una missió estrictament dissuasòria. Per cert, que l'OTAN ha dit que es manté en contacte amb les autoritats espanyoles, però que, de fet, no ha rebut cap petició oficial d'ajuda des de Madrid.
Gràcies, Oriol. Una altra notícia destacada a la portada del nostre informatiu d'avui. Davant d'un possible cas de frau fiscal, l'Agència Tributària ha decidit enviar a la Fiscalia Anticorrupció dades sobre 198 ciutadans espanyols titulars i beneficiaris de 80 comptes bancaris a Liechtenstein. Els titulars d'aquests dipòsits podrien estar implicats en l'escàndol fiscal detectat inicialment a Alemanya i que posteriorment va afectar altres països. Els detalls ens arriben ara des de Madrid amb l'Àngels Lafuente.
El frau fiscal detectat per l'Agència Tributària, que ara està en mans de la Fiscalia Anticorrupció, podria afectar 198 titulars i beneficiaris residents a Espanya, clients d'entitats bancàries de Liechtenstein. Segons una nota difosa per l'Agència Tributària, aquest possible frau fiscal es va descobrir a partir d'un DVD comprat pels serveis secrets alemanys a un informant que contenia les dades de clients del banc LTG de Liechtenstein, que haurien creat fundacions en el Principat amb l'objectiu d'evadir impostos. Amb l'enviament d'aquest aquesta informació a la Fiscalia, l'Agència Tributària posa punt final a l'anàlisi d'informació sobre ciutadans espanyols inclosos en les llistes de comptes i dipòsits bancaris del Principat. Els 198 titulars dels 80 dipòsits podrien estar relacionats amb l'escàndol fiscal detectat en un principi a Alemanya. Les inversions espanyoles a Liechtenstein superen els 22 milions d'euros en els últims 15 anys, tot i que des del 2005 no s'han registrat noves inversions en aquest paradís fiscal.
Gràcies, Àngels. Quedem-nos a Madrid, ara però amb el més destacat de la crònica política. El president de Convergència, Unió, Artur Mas, ha dit que si el Tribunal Constitucional retalla competències de l'Estatut, demanarà que se celebri una consulta als ciutadans de Catalunya per saber si accepten un estatut retallat. A la capital de l'Estat ara ens espera el Siegfried Gras.
Mas considera que el Tribunal Constitucional es podria estalviar la sentència de l'Estatut, però avisa que no permetran que es retalli sense fer res.
Si el Tribunal Constitucional desnaturaliza este estatuto y tiene derecho a hacerlo, legalmente hablando, CiU va a proponer formalmente al pueblo de Cataluña que se vuelva a pronunciar para decir si el pueblo de Cataluña acepta o no un estatuto recortado después de haber sido aprobado por el propio pueblo catalán y después de haber sido aprobado en las Cortes Españolas. A eso también tenemos derecho.
El president de CiU també ha demanat al PP que demostri el seu nou tarannà retirant el recurs contra l'Estatut.
Avui, dimarts, Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, tots els consellers del govern donen suport al mini transvasament de l'Ebre per evitar restriccions d'aigua a Barcelona. Tot i això, el titular d'Agricultura, el socialista Joaquim Llena, que avui ha atès els mitjans després de la reunió de l'executiu, no s'ha mostrat gens favorable a retirar una part de la canonada per garantir que la mesura és temporal. Contràriament, per exemple, el que defensen els altres socis de govern, Esquerra i Iniciativa. Ja ens en podem anar al Palau de la Generalitat, Joan Trias.
El govern català no veu trontollar la seva estabilitat, malgrat que un dels seus socis, Esquerra Republicana, doni suport a la manifestació de la Plataforma de Defensa de l'Ebre contra la interconnexió per dur aigua a Barcelona. El portaveu d'avui, Joaquim Llena, sosté que cap conseller d'Esquerra aguantarà la pancarta en la manifestació del dia 18 i que, dins el govern, els consellers tots donen suport a l'enviament temporal d'aigua de l'Ebre a Barcelona. Llena també s'ha mostrat contrari a desmuntar un tram de la canonada fins a Olèrdola quan hagi finalitzat la situació d'emergència. Ho demanaven la mateixa Esquerra i el conseller Joan Saura.
Hi ha mil mecanismes, des de vàlvules que són necessàries per qüestions hidràuliques fins a comportes que no cal arribar a treure un tros de canonada que seria una qüestió força, no sé com qualificar-la, però peculiar, com a mínim.
D'altra banda, l'executiu ha aprovat avui el Fons Europeu de Pesca per Catalunya, dotat amb 100 milions d'euros i que preveu la retirada de 75 embarcacions per ajustar-se a les possibilitats actuals de pesca, a més de regular les aturades temporals de la flota. Les parades tindran especial incidència en les flotes d'arrossegament dels ports de Tarragona i la d'encerclament de tots els ports catalans. La Generalitat assumeix la meitat dels costos d'aquest pla i la resta provenen de la Unió Europea i, en última instància, de l'Estat.
Gràcies, Joan. Retornant al començament, amb el tema de la sequera, un apunt, Iniciativa per Catalunya Verds no permetrà que els seus militants vagin a la manifestació convocada pel 18 de maig a Amposta, al Montsià, en contra del projecte per abastir amb aigua de l'Ebre l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, que el conseller titular del RAM, el de Medi Ambient, Francesc Baltasar, explicarà aquesta tarda a representants de les Terres de l'Ebre allà els detalls del projecte per portar aigua d'aquesta zona a la capital del país. I encara una pinzellada pel que fa als acords de govern d'avui. Els menors de 16 anys no es podran fer piercings sense el consentiment dels pares. El Consell de Govern ha aprovat avui el nou decret sobre aquest tipus de perforació i de tatuatges. Perquè un menor de 16 anys se'n pugui fer un, serà obligatori portar un certificat de maduresa firmat pel pare, la mare o el tutor legal. Els professionals, a més, hauran d'haver fet un curs sobre la matèria. A un quart i dos minuts de tres, fixem els titulars més destacats de l'actualitat. Repassem el temps i el trànsit, com sempre, amb el Francesc Soler.
Missatge tranquil·litzador del Consell de Seguretat Nuclear als alcaldes de la Ribera d'Ebre aquest migdia després de la fuita a la central d'Escó. A Girona es fan proves als alumnes que van visitar la planta.
Els pirates que mantenen retingut un pesquer basc l'han portat a la costa de Somàlia. Des del vaixell han informat que hi ha 10 segrestadors i que usen mètodes militars.
Hisenda investiga 198 ciutadans de l'Estat en comptes a Liechtenstein que poden estar implicats en un escàndol de frau fiscal.
I ara el trànsit, en connexió, com sempre, amb el nostre equip viari. Celia Quintana.
Bona tarda. Bé, doncs una bossa de retenció a l'autopista del Maresme, a la zona de Tiana, sentit cap a Barcelona. A més, segons informa el Servei Català de Trànsit, encara es dona pas alternatiu a l'N340 o l'Èrdula, per un accident que hi ha hagut aquest matí. A la resta hi domina la circulació còmoda i a la ronda litoral ja hi ha aturades intermitents de la zona franca Cantoní, sentit cap a la Trinitat.
Francesc, un titular del temps.
Doncs aquesta tarda, Martí, tindrem algun núvol que difícilment acabarà donant precipitació. En general, sol i temperatures altes al voltant dels 20 graus. Demà el cel no estarà tan serè.
Catalunya Ràdio 25 anys presenta...
Vols veure la ràdio del futur? L'evolució de la ràdio en una exposició.
Més que una exposició, un descobriment.
Perquè la ràdio ja no té horari.
Ofereix imatges.
És interactiva.
La ràdio és més completa que mai.
A l'Illa Diagonal, passat, present i futur de la ràdio.
Fins al dissabte 26 d'abril a l'Illa Diagonal de Barcelona...
Vols veure la ràdio del futur?
Catalunya Ràdio, 25 anys. Situació real viscuda pels empleats de MediaMarkt.
Ah! Què fa el Pere a terra?
Li he dit que a partir del 18 els preus a MediaMarkt seran superbaixos.
Com sempre, no?
Més fort! La gent ha esgotat tendes de campanya i sacs de dormir. Faran nit a l'entrada.
Companys, direcció anuncia que s'acosten milers de persones.
Ah!
Que cursi, però és cert. Amb aquests preus val més desmaiar-se ara. A partir del dia 18 no podrem.
Oh! MediaMarkt, jo no sóc tonto.
Entre nosaltres, menjar verdura no surt mai car. Avui a Consum, manat d'espàrrecs silvestres a 1 euro i safata de carxofes a 1 euro. Remenat d'espàrrecs i carxofes al vapor. I per descomptat, el millor preu. Consum.
Última volta pels dos primers classificats. La meta és molt, molt a prop. Un últim revolt i arriben.
Què esperes? Ves corrent al teu concessionari Renault i aconsegueix l'última novetat de l'equip ING Renault FA Ultim. La gorra i la samarreta oficials per aquesta temporada per només 39 euros. I recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault.
Opti. Xarxa Renault de Catalunya.
Celebra Sant Jordi a la FNAC. El 23 d'abril et regalem un CD amb la poesia de Juan Gelman o de Joan Margarit quan compris els teus llibres. I a més, tindràs un 10% de descompte en tots els llibres. A la FNAC, on si no.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Un quart i cinc de tres als Estats Units. La cada cop més intensa lluita dins del Partit Demòcrata per aconseguir la candidatura presidencial s'escenifica avui a Pennsilvània. En aquest estat de la costa est nord-americana, els electors demòcrates voten entre els senadors Hillary Clinton i Barack Obama. Tots dos, i especialment l'exprimera dama, veuen en aquesta primària l'última gran oportunitat per erigir-se amb claredat com a favorit. A Pennsilvània, els electors a aquesta hora ja voten. I hem desplaçat un enviat especial, Harrisburg, Pennsilvània, Xavier Vila.
A Harrisburg encara ressona la denúncia mig rectificada després per Barack Obama de que la gent aquí està amargada perquè el govern els ha abandonat econòmicament i per això han confiat en la religió i en les armes. Al carrer Dos Nord, a tocar de la seu de Hillary Clinton, la Juliana Thrift em deia no entendre aquesta acusació.
Això és un insult terrible. Crec que els americans creuen en la religió i en les seves esglésies a través de la inspiració. No ho fem perquè ens humilien o perquè estem amargats.
Inspiració religiosa explicitada sovint per un col·lectiu hispà que aposta per Clinton amb excepcions, però, com la que il·lustra la Jasmine Morales, que deixa el plat de plàstic amb fideus i carn que li fa de dinar per detallar-me per què creu que Obama és el futur de Pennsilvània i d'Amèrica.
Para mí Barack Obama es un hombre que es sincero, honesto. Creo que eres bueno para nosotros en este momento.
Bajo aquí.
Y mucha gente se quedaron sin trabajo, sí. Pero no solamente los hispanos. ¿Me entiendes? Fue mucho de todos raza.
La deslocalització d'empreses ha jugat un paper determinant en una contesa vital perquè s'hi juguen 158 delegats i on totes les prediccions aposten per una victòria de Hillary Clinton.
Gràcies, Xavi. Des de Harrisburg, els resultats a la matinada, hora nostra. El periple mundial de la flama olímpica continua aixecant polseguera. Només les fortes mesures de seguretat han permès avui que el seu pas per la capital d'Indonèsia s'hagi fet sense incidents. Mentrestant, la Xina manté el seu pols particular en França després que ahir l'alcalde de París concedís la ciutadania honorífica al Dalai Lama. Hi ha hagut la primera reacció, i per cert, irada, de les autoritats xineses. Pequín, corresponsal, Lourdes Garcia.
Una de freda i una altra de calenta. Això és el que ha rebut Pequín en menys de 24 hores per part de França. Disculpes del president Sarkozy pel maltractament rebut per la portadora minusvàlida de l'antorxa a París, Xinjiang, que ja s'ha convertit en heroïna nacional, i el nomenament del Dalai Lama com a ciutadà d'honor de la ciutat de París. Una decisió que, segons la portaveu oficial xinesa, Tian Wu, és una ingerència als afers interns del país. Per això ha demanat a París que prengui mesures concretes pel manteniment de les relacions bilaterals. Paral·lelament, el govern xinès crida a exercir un patriotisme responsable i contingut a la societat civil, la qual des de la setmana passada demana el boicot i es manifesta contra la cadena Carrefour a diferents ciutats del país.
Tornem a casa. A Catalunya, 35.000 persones amb obesitat mòrbida haurien de passar pel quiròfan per afrontar aquesta malaltia. A l'hora de la veritat, però, només ho fan menys d'un 4%. La raó és que cada cop hi ha més obesos i el sistema sanitari no pot absorbir la demanda. Aquests dies se'n parla a Barcelona en un congrés d'especialistes. Anem-hi, Sílvia Comet.
A Catalunya, un 0,5% de la població té obesitat mòrbida i aquest nombre va en augment, per bé que només operen un miler de pacients l'any. D'una banda, el sistema sanitari no pot afrontar totes aquestes intervencions i, de l'altra, molts pacients desinformats opten per altres tècniques estètiques que no resolen el problema perquè no solucionen les malalties que l'obesitat mòrbida té associades, com els problemes cardíacs. El coordinador de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica de Bellvitge, Carles Mas de Vall, insisteix que aquestes operacions són l'única solució.
Ojalá encontráramos la pastilla mágica que curara la enfermedad sin tenerlos que operar. Pero desgraciadamente esto no existe. Y vemos como los pacientes se mueren, y se mueren jóvenes. Se calcula que 14 años es el tiempo que acorten su vida estos pacientes.
Tant és així que fins i tot alguns centres pediàtrics, com Sant Joan de Déu o Vall d'Hebron, es plantegen aplicar aquest tipus de tècniques a adolescents.
Doncs no és una solució màgica per l'obesitat mòrbida, però sí una bona fórmula de mantenir una dieta equilibrada. I és que els productes agrícoles de la marca Catalunyam, nascuda fa 4 mesos, es comercialitzen ja una quarantena de mercats de Barcelona i l'àrea metropolitana. Ens expliquem, la marca, promoguda per associacions com Mercats Municipals o Unió de Pagesos, inclou una vintena de productes que es volen ampliar en el pròxim any i mig, i sembla que amb garanties suficients de qualitat alimentària, aquesta Carmany.
Fins ara s'han comercialitzat 100 tones de productes Catalunyam, que ara per ara inclouen fruites i verdures com poma i pera de Lleida o clementina i taronja de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és garantir un canal de distribució des del productor fins al comerç de proximitat. El secretari general d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, destacava l'avantatge que suposa per als pagesos.
I és un canvi de xip, això, quan vas a una cooperativa, dius, escolta, vosaltres l'any passat a quin preu ara vendre? Quin preu que vosaltres que és, creieu que és el que teniu que vendre? I sou vosaltres el que acabeu posant el preu. Fins ara era sempre al revés, era tu porta el producte i al final ja et farem la liquidació.
Ara la voluntat és estendre's a tot Catalunya i també incloure-hi aliments envasats o carns.
Gràcies, Queta, i ara una notícia que ens obliga a fer-nos una reflexió crítica als mitjans de comunicació. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha qüestionat avui el tractament informatiu que van fer molts mitjans de la mort a Caldes de Malavella d'una dona i les seves dues filles el desembre passat. Aquest organisme ha criticat que se'n fes un ampli desplegament quan la hipòtesi era un parricidi i que, per contra, quan es va saber que era un accident, la notícia va rebre un tractament molt menys important. Toc d'atenció. Avui, doncs, del CAC, del Consell Audiovisual. Des de Girona, Albert Requena.
Un informe del CAC sobre l'accident de Caldes de Malavella que va causar la mort d'una mare i dues filles crítica que en molts casos es va posar als titulars de la informació simples hipòtesis i opinions poc contrastades. El conseller portaveu, Rafael Jorba, ha apel·lat al dret de rectificació que la víctima no pot exercir.
Quan en l'exercici d'aquest ofici ens equivoquem, s'ha de rectificar amb la mateixa proporció en ordre i en èmfasis. I a part d'això, hi ha una altra cosa que diu el Codi Deontològic, que és que si calgués també la disculpa.
Inicialment, els Mossos d'Esquadra van apuntar l'hipòtesi que el cas fos un parricidi. Les proves toxicològiques, però, van demostrar que la mare i les dues filles havien mort intoxicades a la seva casa de Caldes de Malavella, presumptament per la mala combustió d'una xemeneia.
Un apunt abans de passar a matèria cultural. Nova vaga de metges a les Balears. Prop de 3.000 facultatius han fet avui la primera de les 29 jornades de vaga que es faran de manera intermitent fins al 26 de juny. Demanen millores salarials i de condicions laborals. La vaga s'ha reprès avui després que hi va acabar sense acord una reunió entre els sindicats i el Departament de Salut de les Balears. Ara sí, cultura a 3 minuts per 2 quarts. El grup Planet ha donat aquest migdia detalls de l'operació engegada per adquirir Editis, el segon grup editorial més important de França. I ara us en podem donar nosaltres a vosaltres. Anem a Barcelona, Montse Comelles.
Hola, bon dia. El grup Planeta té pràcticament tancada l'operació de compra del segon grup editorial francès, Editis, que podria oficialitzar-se abans de l'estiu. L'editor del grup, José Manuel Lara, sense donar xifres concretes, ha explicat que aquesta és la major inversió del grup i que permetrà la internacionalització de Planeta, un dels objectius del grup des de feia temps. Ha dit que avui mateix ja ha tancat el 90% de l'operació i que només calen superar tràmits comercials, com ara el vistiplau del Tribunal Europeu de la Competència. Editis té 17 segells de prestigi com la Découvert, Cherchez Midi o Robert Laffont, i és líder en el sector del llibre de text francès i també de llibres de butxaca. Té una xifra de negoci de 760 milions d'euros i 2.600 col·laboradors.
Gràcies, Montse Comelles, era l'última hora. I ara, balanç de les GAE, la Societat General d'Autors i Editors. Catalunya es manté com la primera comunitat autònoma en ingressos generats en concepte de drets d'autor. Barcelona, Montse Camps.
L'any passat la GAE espanyola va ingressar 377,3 milions d'euros, dels quals 68,7 corresponen a les GAE de Catalunya, xifra que significa un increment del 12% en relació a l'any anterior. Repartits per àmbits, es comprova que hi ha una estabilització en el sector de les arts escèniques i la música clàssica i simfònica. Ha baixat un 15% però el sector del cinema, mentre que concerts, com els que s'han fet a l'Estadi Olímpic i al Palau Sant Jordi de Barcelona, especialment el de Police, els Rolling Stones i Serrat i Sabina, ha permès augmentar el 23% en l'àmbit de música moderna. Pel director de les GAE i la zona mediterrània, Ramon Montaner, les xifres globals són bones.
Catalunya és la primera comunitat autònoma a nivell d'estat amb nombre d'ingressos socials. I això, per mi, també és una dada bona, no només perquè és una dada econòmica de gestió feta per aquesta casa, sinó perquè, en el fons, també el que ve a dir és que a Catalunya el consum cultural, que és una dada lligada totalment al consum cultural, cada vegada doncs, és més alt.
De la cultura als parquets financers, anem a la Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
L'IBEX 35 opera a la baixa després de perdre els 13.700 punts, amb bona part dels valors en vermell, dels pocs títols en verd. Red Eléctrica, després de presentar uns resultats del primer trimestre en línia amb les previsions, ha guanyat 81,13 milions d'euros, un 15,7% més respecte al 2007. En el mercat de divises, l'euro s'aprecia davant el dòlar, enfortit en zona de màxims, es canvia 1,594 unitats. I en el mercat del petroli de Londres, el barril de Brent, el de referència a Europa i per entregar al maig, Després de superar aquest matí per primera vegada a la història els $115, ara es compra a $114.85 enmig de les tensions geopolítiques a Nigèria, la negativa de l'OPEP a augmentar la producció i la debilitat del dòlar. Per l'Agència Internacional de l'Energia, aquest elevat preu de l'or negre pot dur la recessió.
Dos quarts de tres.
Novetats des de Madrid de la reunió que han mantingut aquest migdia els alcaldes de les poblacions pròximes a la central d'Escó i el Consell de Seguretat Nuclear.
L'última hora, doncs, des de la capital de l'Estat, amb la Montse Sánchez. Montse, quan vulguis.
Doncs la compareixença pública encara dura, però us podem afegir una informació facilitada per la responsable del Consell de Seguretat Nuclear, Carmen Martínez Ten. Ahir a la tarda van trobar material contaminat amb partícules radioactives en un camió que havia recollit deixalles de la central d'Escó i es dirigia cap a Reus. El material concret que transportava no estaria contaminat, però sí la sorra i altres elements que l'acompanyaven, tot i que en principi això no comportaria cap risc per a cap persona, segons Martínez Ten, que també ha explicat que la central d'Escó s'ha compromès a posar en marxa un ambiciós pla de remodelació intern i també que el director de la central destituït va amagar durant dies que la fuita havia estat més greu del que es pensava.
Gràcies, Montse. Amb aquesta dada, l'última revelació pel que fa a la contaminació per partícules radioactives a la central d'Escó. Més notícies.
Els pirates que mantenen retingut un pesquer basc l'han portat a la costa de Somàlia. Des del vaixell han informat que hi ha 10 segrestadors i que usen mètodes militars.
I la Xina protesta després que l'Ajuntament de París va fer ciutadà d'honor al Dalai Lama. El tema nuclear també predominarà en el nostre recorregut pel territori. Girona, Clara Jordan.
Us ho hem explicat, han començat aquest matí al Col·legi Maristes de Girona les proves a 44 alumnes de quart d'ESO i 3 professors per detectar si algun d'ells va quedar afectat per la fuita de partícules radioactives que va haver el novembre a Escó. Aquesta tarda es coneixeran els resultats de les proves que supervisa una inspectora del Consell de Seguretat Nuclear.
I a Tarragona, Marriera.
Mentre a Madrid, com dèieu, el Consell de Seguretat Nuclear ha donat explicacions als alcaldes, a Tarragona, Greenpeace ha denunciat davant la Fiscalia la central per l'incident. A més, els ecologistes demanen que s'obri una investigació per depurar responsabilitat dels fets.
Ara saltem a Lleida. Roser Parera.
La família del jove assassinat a trets l'any 2006 al barri de Campont de Lleida demanarà el sobreseïment provisional del cas perquè de moment no disposa de proves concloents per jutjar l'únic imputat.
I tanquem a Barcelona, Quim Balaguer.
D'aquí un any començaran les obres per construir el nou mercat dels Encants Vells a la plaça de les Glòries de Barcelona. El projecte de l'estudi d'arquitectes B720 proposa un edifici molt obert a l'exterior de dos nivells i amb aparcament.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Per tu, que no t'importa matinar a cada cursa. Que vibres com si tu mateix fossis al volant del monoplaça. Et mereixes aquest premi. Enguany Movistar et convida a Montmeló. Canvia't a Movistar entre el 18 i el 23 d'abril i entraràs en el sorteig d'entrades dobles pel Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Xarxa oficial de distribuïdors telefònica Movistar a Barcelona.
Ja som en desconnexió a l'informatiu territorial per les comarques de la demarcació de Barcelona. L'estudi barceloní d'arquitectes B720 ha guanyat finalment el concurs per construir el nou mercat dels Encants Vells a la plaça de les Glòries de la capital catalana. El projecte proposa un edifici amb una teulada original, molt oberta a l'exterior, de dos nivells i amb aparcament. Té un pressupost de licitació de 2,5 milions. I les obres començarien d'aquí un any. Tot plegat, ens ho explica la Cesc Armengol.
Obert a l'exterior, sota un teulat que dona volum a l'edifici, el projecte del nou mercat té una superfície total de 32.000 metres quadrats. La planta comercial n'ocuparà 7.500 i la resta repartiran entre el soterrani amb un aparcament per a 300 cotxes, zona de càrrega i descàrrega, magatzem i la segona planta destinada a oficines i restaurants. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i president de l'Institut de Mercats, Jordi William Carnés, situa aquest projecte com el tret de sortida per la transformació total de la plaça de les Glòries.
És el punt zero. És a dir, sense aquest moviment, la nova instal·lació dels paradistes dels Encants no es pot procedir al desmuntatge del tambor, tot i que algunes activitats de desmuntatge ja s'aniran fent en aquests anys.
El nou mercat, que se situarà a l'indret anomenat El Bosquet, que juntament amb el desmuntatge del tambor central i la construcció del Museu del Disseny es pretén reformar i modernitzar tota la zona de la plaça de les Glòries.
Gràcies, Esca. Ja tenim, doncs, projecte guanyador pel nou mercat dels Encants a les Glòries de Barcelona. I a Rubí, l'Ajuntament alerta que determinades empreses estan comunicant a la població que l'aprovació del nou pla d'ordenació urbanística comportarà l'expropiació de finques a les zones incloses al pla. L'equip de govern garanteix que no s'obligarà ningú a marxar de casa seva. Rubí, Albert Segura.
L'Ajuntament sosté que hi ha empreses que proposen als veïns assessorar-los degut a una interpretació negativa del Pla d'Ordenació Municipal, que s'ha d'aprovar el mes vinent, en què entenen que s'expropiarà les cases per construir-hi blocs d'edificis al centre del municipi. El primer tinent d'alcalde, Jordi Peiró, explica que els veïns tenen la paraula de l'alcaldessa de que això no serà així.
S'està alarmant, dient que seran expropiats per l'Ajuntament, entre altres lindezes i altres qüestions. Ahir, concretament, l'alcaldessa va tenir una reunió amb els veïns afectats, on va negar que hi hagués cap procés d'expropiació. Cap d'ells serà expropiat. En tot cas, voluntàriament, podran decidir, si finalment s'aprova el POM amb aquestes consideracions, si volen continuar vivint els propers 100 anys, perquè ningú els obligarà a que siguin expropiats.
Per altra banda, Peiró s'ha referit al grup Alternativa per Rubí, amb què afirma que han mantingut diverses reunions, però que segueixen interpretant només les vessants negatives d'aquest pla, un fet que intensifica l'alarma social al municipi.
Del Vallès a Osona, Vic oferirà el curs que ve 246 places a les tres noves escoles bressol municipals. Els equipaments es gestionen des d'una fundació que, entre altres objectius, té aplicar el repartiment d'alumnes amb necessitats educatives especials des de la primera infància. Vic, Fàtima Alemany.
L'obertura dels tres centres posa fi a un dèficit històric en places de llars d'infants a Vic i pretén estendre el projecte educatiu de ciutat a tot el segment de 0 a 18 anys. Els equipaments es gestionaran des de la Fundació Educació i Art, que entre altres coses s'ocuparà de repartir els alumnes amb necessitats educatives especials. Anna R., regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic.
I el que comencem ja a aplicar aquest any, i anirem doncs en consonància també a partir de quan hi hagin tot el conjunt de llars d'infants a la ciutat de Vic, fer una mica el que ja nosaltres ja apliquem a les escoles de primària, que és el repartiment d'alumnes de necessitats educatives especials. En certa manera, el que volem és que tots hi tinguin cabuda i, a més, doncs, començar ja en aquest repartiment per donar un equilibri i donar doncs, la imatge social de la nostra ciutat.
La creació de 246 places noves d'escola bressol ha situat l'oferta per sobre de la demanda.
Tornem a Barcelona. 2:45, fem una connexió en directe amb el servei Transmet. Volem saber a aquesta hora com funciona la xarxa del transport públic metropolità. Marta Franco.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix no hi ha cap incidència. Tranquil·litat a metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i a Renfe Rodalies. Així ens informen els diferents operadors, així que de moment res més des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Més notícies pròximes. La Fiscalia demana 4 anys de presó per un mosso d'esquadra acusat d'abusar sexualment en dues ocasions d'una detinguda a la comissaria de Sants al març del 2006. El processat ha negat els fets durant el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona, Mireia Sala.
La detinguda era una noia de 18 anys a qui havien arrestat en el macrobotellón que es va fer a la Rambla del Raval de Barcelona el 17 de març del 2006. La jove ha explicat al tribunal que l'acusat la va fer entrar a una habitació en desús adjacent al locutori on li van prendre declaració i la va magrejar per tot arreu. La testimònia ha assegurat que va abusar d'ella dues vegades després d'un interrogatori i quan li van entregar els objectes personals abans de deixar-la en llibertat sense càrrecs. L'acusat ho ha negat rotundament i ha assegurat que mai va estar sola amb la detinguda. El judici havia de quedar vist avui per sentència, però s'ha hagut de suspendre perquè ha fallat la videoconferència que havia de fer-se amb un testimoni clau per la Fiscalia que contradiu la versió del mosso acusat.
I en l'àmbit polític, el president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha acusat avui alguns municipis de Catalunya de ser insolidaris amb la capital del Principat pel que fa al problema de la sequera. Recte final de l'informatiu, crònica del temps. Avui la previsió marcada pel temps més assolellat que no pas aquests últims dies, Jofre Genuer.
Bona tarda, Martí. En aquests moments creixen algunes petites nuvolades cap al Pirineu Oriental, la Serralada Transversal, Guilleries, Montseny. Núvols que avui no podran anar a més, no hi ha condicions com aquests darrers dies. Tot i així, no es descarta alguna gotellada esporàdica i localitzada en aquests sectors. Fora d'aquesta zona, el sol domina i continua dominant amb aquestes temperatures que arriben als 20 graus en molts indrets, 19 graus a Girona, 19 graus a Barcelona, 20 graus a Tarragona o, per exemple, quasi 18 graus a Lleida. Encara podríem pujar un pèl més en les immediates hores. El temps per la diada de Sant Jordi és de més núvols. En general, ens creu una perturbació poc activa. No esperem pluja. Potser algun ruixat cap a l'interior i amb temperatures a l'alça, l'anticicló s'imposarà a partir de dijous.
Doncs fins aquí l'edició d'avui de l'informatiu del migdia. Ricard Xifreu, Carles Morales, Vanessa Carrion, David Àngela, Montse Quadreny, Francesc Soler, Carles Prunera i qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrero. Gràcies per triar-nos, per estar ben informats. Demà hi tornem, com sempre, a partir de les dues. Ara les porta al punt.